És en línia directa amb l'alcaldessa, és aquest espai d'entrevista on podem analitzar els temes de ciutat amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens escolten avui a través de la FM 91.5. Sembla que tenim algun problema amb el directe de vídeo, però poden recuperar a Cugat TV aquesta entrevista sempre que vulguin a partir de les 10 o quarts d'11. Comentàvem abans d'entrar a l'antena, li demanava sobre la reunió d'ahir de l'Hospital General de Catalunya amb el comitè d'empresa. Preocupats, i ho entenem tots, per la situació després d'una mica els anuncis que ha fet a la conselleria sobre la sortida del Siscat d'aquest centre. Una mica què és el que li van traslladar ahir a la reunió?
Sí, ells mostraven gran preocupació demanaven una línia de contacte amb la conselleria o amb el Servei Català de la Salut. Per treballar l'impacte que això suposa en els llocs de treball, perquè ells es troben al mig de la polèmica, al mig perquè d'una banda hi ha l'anunci de la conselleria, que és un anunci legítim i que no volem qüestionar en relació a distribuir els recursos públics cap als hospitals 100% públics, i a la vegada la direcció de l'Hospital General, clar, anuncia que si hi ha aquesta retirada de recursos, quedarà afectada la plantilla. Per tant, el comitè d'empresa, els treballadors, treballadores, són aquí la peça més feble d'aquest taulell, i a nosaltres els vam oferir de poder fer una agenda conjunta d'entrevistes, en primer lloc amb el CatSalut. Encara pensem que la conselleria, si ha d'intervenir, ja ho farà en el moment que consideri adequat, però en primer lloc amb el CatSalut, per poder tenir unes primeres converses i per analitzar una mica més bé l'impacte en els treballadors i treballadores. D'una banda, nosaltres reivindiquem també que aquesta mesura afecta la ciutat de Sant Cugat amb una triple dimensió. En primer lloc, perquè en genera un conflicte laboral com a ciutat, i per tant
150-180
llocs de treball. Estan parlant de 150-180 llocs de treball. Doncs ens preocupa, perquè som una ciutat que hem generat molts llocs de treball i no en volem perdre, i pensem que aquests llocs no es poden perdre perquè són llocs més qualificats i del sector salut, que és un sector estratègic. Per tant, lluitarem perquè no hi hagi i no existeixi aquesta pèrdua de llocs de treball en general. En segon lloc, perquè tenim un equipament que, encara que sigui de titularitat privada, és un equipament que és sanitari, que és un equipament de primer nivell i que perd competitivitat sense aquests recursos. Per què? Doncs perquè si la radioteràpia fins ara venia proveïda bàsicament o prestava serveis en un 80% a la sanitat pública, en el moment que aquesta radioteràpia es deixa d'utilitzar, és un servei que decau i que potser l'hospital no pot mantenir per al 20% d'usuaris que es beneficiaven, que no venien a través de la sanitat pública. Per tant, ens preocupa la pèrdua de competitivitat d'aquest equipament sanitari de primer nivell. I en tercer lloc, ens preocupa la manca de proximitat, és a dir, a on aniran aquests usuaris que ara no faran la radioteràpia a l'Hospital General? Aniran a Manresa? Crec que ho hem de saber, perquè els usuaris de Sabadell o de Terrassa o de Sant Cugat prefereixen anar a l'Hospital General que desplaçar-se a altres dispositius sanitaris del territori tan lluny com Manresa. Per tant, triple dimensió en aquesta afectació, en aquest conflicte, però amb la mà estesa al departament i a la conselleria per trobar solucions.
Precisament, en aquesta mateixa matèria, el conseller Toni Comín plantejava la construcció d'un únic hospital en substitució d'aquell projecte de posar-hi un hospital a Rubí i un altre a Cerdanyola i fer-ne un nou projecte per a la comarca. Com veuen aquesta idea, aquest plantejament?
Jo crec que és una línia adequada la de ser més eficaços i més eficients, és a dir, és evident que amb la situació del país i amb la dificultat en els recursos públics, que sempre són limitats, no puguem anar posant, diguéssim, un hospital de referència a cada ciutat, que hem de compartir instal·lació hospitalària, però aquí abundaríem amb la idea d'aprofitar instal·lacions que en aquest moment estan infrautilitzades, com podria ser el mateix Hospital General de Catalunya, que és un hospital que té ales que podrien ser utilitzades per prestar sanitat pública, que podria procurar aquest servei d'hospital de referència i que donaria servei a Sant Cugat, a Rubí, Castellbisbal, amb una excel·lent comunicació per tots tres municipis. Per tant, abans que la Generalitat fes una inversió que dubtem que pugui fer en aquests moments de construir un hospital de bell nou, crec que ha d'intentar coordinar-se amb els equipaments que tenim al territori.
És una reivindicació molt vella que ve de fa molts mandats, precisament amb el tema, com bé comentava, de l'Hospital General, amb aquesta infrautilització, i sempre diem aquell fantasma de la planta que està buida, etc., que té espai per fer-ho. És una reivindicació, com deia, antiga. Li consta que el conseller tingui en compte aquesta reivindicació? Si el veu, li tornarà a insistir?
Sí, nosaltres li hem plantejat i jo crec que la conselleria analitza moltes opcions, però evidentment no depenen només de la conselleria, perquè no podem oblidar que tenim uns operadors públics en el que és el nostre mapa territorial, en la nostra regió sanitària. Per tant, hi hauria d'haver un acord amb aquests operadors públics, amb tots els operadors públics de la nostra àrea sanitària de salut, i que aquests operadors públics volguessin intentar un projecte d'aproximació a l'Hospital General de Catalunya. No és descartable.
Doncs estarem atents. Un altre tema també reivindicatiu és el cas de Delphi. També preocupats,
sí,
amb aquestes 500 persones, més de 500 persones que es podien veure afectades i que des del punt de vista de l'empresa sembla que es veuran afectades per aquest ERO i amb aquest tancament. Precisament els treballadors es manifesten pel centre de Sant Cugat demà per demanar que l'empresa faciliti el pla de reindustrialització de la planta i la salvació del màxim de persones. Quin missatge envia als treballadors i a la companyia?
A veure, jo crec que la reindustrialització és indispensable i per tant aquest ajuntament i aquesta alcaldia farà tots els possibles per que aquesta reindustrialització sigui una realitat. Estem en contacte amb la Secretaria General d'Indústria i estan avançant amb les propostes de reindustrialització. Properament les tindrem a sobre la taula i en ferm. Jo demanaria als treballadors confiança i a l'empresa cap pas enrere en la reindustrialització. És a dir, no ens podem permetre que l'empresa dubti d'un procés de reindustrialització i que no aposti i no sigui responsable. Perquè nosaltres, que hem vingut seguint aquest tema conjuntament amb el comitè d'empresa, creiem que els treballadors i treballadores han estat molt responsables, han estat absolutament prudents en que es pogués produir una negociació i que hi haguessin empreses interessades en la planta de Delphi. En aquest moment sabem que hi ha empreses interessades i per tant volem que això acabi amb èxit. Amb èxit no serà mai 100% èxit, perquè no es podran salvar tots els llocs de treball, però en qualsevol cas, només que puguem garantir que continua l'activitat econòmica i productiva i que hi ha el 50% de llocs de treball salvats, ja haurem fet un gran pas. Per tant, estem en aquesta línia de treball i estem en una línia de treball activa. Demà rebrem el tinent d'alcalde de promoció econòmica, rebrà els treballadors a peu d'ajuntament i evidentment seguim en contacte diari amb ells per fer això possible.
Sobre les propostes, ja sé que per prudència no em dirà res, però bàsicament hi ha bones perspectives amb el que tenen vostès sobre la taula?
Bé, jo crec que sí, jo entenc que s'ha de ser prudent i que no es poden posar noms a sobre la taula, perquè és una manera també de pressió o d'incomodar a les possibles empreses interessades, per tant, el màxim respecte, però crec que hem de tenir confiança en que hi hagi una proposta en ferm molt i molt aviat.
Canviant de tema, aquesta setmana també hem sabut que l'Ajuntament ha obert un expedient sancionador al bar Baobab per obrir la nit de Nadal fora de l'horari permès. El propietari, l'Assan Ndiaye, ha explicat a Cugat.cat que és una tradició arrelada a la ciutat, ja que l'establiment treballa cada nit de Nadal des de fa més de 27 anys. Què li ha de dir al senyor Hassan?
Bueno, jo a l'Assan el aniré a veure, miraré ara quan surti del Cugat arribar-m'hi, però ell ha d'entendre que les normes de convivència també varien, no? I potser hàbits que havíem tingut feia anys i que no ens havien comportat cap molèstia, avui dia comporten molèsties. Nosaltres en aquest cas no actuem d'ofici, actuem per denúncia o per queixes i molèsties de veïns i veïnes pels sorolls. Aquest és un tema molt delicat. Penseu que en aquest moment els tribunals de justícia estan condemnant a presó a aquells que autoritzen activitats molestes o activitats sorolloses. Per tant, no podem prendre-ho a la lleugera.
S'ha sancionat el senyor Galassan?
El procediment anirà endavant i, per tant, una sanció... Clar, jo no estic instruint l'expedient, però ell hauria de aportar una sèrie d'al·legacions i s'ha de veure com acaba. Però, clar, és un expedient on recau una sanció administrativa, que és una sanció pecuniària. Nosaltres el que hem d'entendre és que hem de fer complir la normativa i que el que no podem és prendre la iniciativa per compte propi generant molèsties a l'entorn. I per tant, aquest és un problema que no ens agrada que succeeixi, però malauradament el tenim a sobre la taula. I va molt lligat precisament amb el pacte de la nit i amb que entenguem que nosaltres hem de conviure entre dos drets: el dret de descans dels veïns i el dret al desenvolupament d'un negoci o el dret a l'oci nocturn, però amb un equilibri.
Precisament, el problema d'aquest equilibri, entendrà que a les xarxes socials, que són tan immediates i que la gent s'expressa moltes vegades en contundència, han sortit d'algun argument o algun debat sobre si Sant Cugat s'està convertint en una ciutat extremadament silenciosa i que estem veient, per exemple, com el tancament de la Bohèmia, que era un dels centres que encara quedaven, que obrien fins tard aquí al centre de la ciutat. De mica en mica sembla que realment amb aquest equilibri guanyen sempre les opcions del que comentem d'aquest descans als veïns, merescut descans, evidentment, però que potser falta de cara al govern municipal trobar precisament aquest equilibri, que com si faltessin també zones d'oci dirigides segurament a un determinat target de la ciutadania.
Miri, jo amb això jo crec que hem de ser molt clars, no? Aquí tenim diverses opcions a sobre la taula. L'equip de govern no vol ni permetrà que el centre de Sant Cugat sigui el barri de Gràcia de Barcelona. No ho volem, no ho volem, i no és la nostra opció. I per tant, atendrem les demandes dels veïns i veïnes que volen tranquil·litat i volen silenci. I el silenci és positiu, el silenci és bo. És a dir, nosaltres hi ha una sèrie de valors que es vindran imposant en les societats modernes, com és el dret a respirar aire pur. Fins ara no ens el plantejàvem i ens el plantegem, i més amb l'escàndol de Volkswagen, no? De dir, escolta, tenim dret a respirar aire pur i ho procurem i mirarem de procurar-ho. Doncs el mateix, tenim dret al silenci, al descans, a no tenir soroll. Per tant, ja entenem que les persones necessitem uns espais d'esbarjo, uns espais de poder viure al carrer i viure a la ciutat, però aquests espais hi són al llarg de tot el dia. Si nosaltres apliquéssim la reforma horària, que s'està treballant amb la reforma horària, probablement ens trobaríem amb menys problemes en relació al pacte de la nit. Per què? Perquè tot aniria abans i serien uns horaris molt més raonables, no? Per tant, què li vull dir? Que nosaltres avancem en una societat que cada vegada reivindica uns drets que abans no es tenien en compte, no eren uns drets importants. I avui són uns drets importants i són uns drets que quan es reivindiquen davant de tribunals, els tribunals els reconeixen. Per això, no estic d'acord amb el tema de ciutat dormitori, per res. Nosaltres tenim una singularitat i sí que hi ha una sèrie de formacions polítiques que volen una ciutat nocturna i un equip de govern, en aquest cas, que té la majoria o la confiança de la majoria de ciutadans, de moment, que no vol que aquest centre de la ciutat es converteixi en un barri de Gràcia amb tots els problemes que suposa. Per tant, estem aquí. També dic que si nosaltres avaluem què ha passat aquest darrer any, no ha anat tan malament. I hem aplicat el pacte de la nit i hem aplicat uns horaris absolutament raonables i no ha anat tan malament, no ens ha generat tant conflicte. Per tant, mirem de poder aproximar posicions.
Senyor Halassan diu que és una tradició això d'obrir fins tard la nit de Nadal. S'ha de tenir en compte aquesta demanda que fa ell, que fa 27 anys que allarga l'horari?
Ha de demanar permís. O sigui, és que estem en una societat que, bueno, que hem de conviure i, per tant, tan senzill com això, demanar permís i amb una autorització específica ens estalviaríem molts problemes, perquè llavors podríem... Primer, potser fins a les 4 de matinada no se li hauria donat l'autorització, parlem-ho, perquè clar, a les 4 de matinada encara estava obert, no? Un espai que no pot estar obert perquè no té la prevenció, les instal·lacions d'insonorització o acústiques que deixaríem o que han de tenir aquells que obren fins a les 4 o les 5 de la matinada. Per tant, jo l'entenc molt bé, però ell ha d'entendre la posició de l'Ajuntament, que és que, hi ha d'haver autorització, dos, a les 4 de la matinada és un horari que s'entén que els veïns puguin arribar-se a queixar i, per tant, s'ha d'instruir l'expedient administratiu.
Canviem de tema. La policia local té registrats 94 habitatges ocupats al territori, això significa gairebé el triple que l'any passat. Ens preguntem una mica què passa a la ciutat i per què aquest increment respecte a l'any passat. Són 94 el que té registrat la policia.
Bueno, aquí ens trobem amb una normativa estatal molt laxa, és una normativa que dona cobertura perfectament doncs, a l'ocupació dels habitatges i per tant aquesta és una qüestió doncs, que nosaltres tenim a la nostra ciutat agreujada per la crisi immobiliària, on molts habitatges queden doncs, a mitges o a mitja construcció i per tant es produeixen ocupacions. Nosaltres creiem que hem de ser proactius en el seguiment d'aquestes ocupacions perquè hem de poder garantir que aquestes ocupacions, que seria un conflicte privat del particular amb qui, amb la persona que ocupa, no generen molèsties de convivència. Per tant, jo sempre dic, hem tingut situacions d'ocupació sense cap tipus de problema i hem tingut situacions d'ocupació molt conflictives. Per tant, també, una vegada més, mediem en un conflicte i intentem trobar l'equilibri, no? I aquí també tenim doncs, veïns i veïnes que desconeixen el fenomen de l'ocupació, quan el tenen a prop doncs, es preocupen.
Clar, es deuen preguntar què pot fer el govern municipal o la unitat policial en aquests casos.
Clar, i nosaltres, més enllà de fer seguiment, poca cosa podem fer. I després aquí doncs, anar acompanyats, no només d'un diàleg amb totes les bandes, perquè, en totes les parts, perquè doncs, hi hagi una bona convivència.
Doncs també tenim altres reivindicacions en aquest cas. Parlem una altra vegada d'infraestructures. Les entitats promotores del transport públic, ecologistes i de defensa de les persones amb problemes de mobilitat han criticat aquesta setmana que el govern espanyol destini més €1,5 milions a la remodelar les estacions de Renfe, de Rubí i de Sant Cugat. Les estacions recorden que estava previst tancar-les per traslladar-les a les parades de ferrocarrils on es construirien aquests intercanviadors. És una reclamació que va expressar l'Ajuntament de Rubí, també entenc que el ple de Sant Cugat també s'ha pronunciat des del consistori. Què es pot fer perquè aquest intercanviador sigui realitat i si es pot d'alguna manera negociar amb l'Estat aquesta possible inversió, previsió d'inversió per a remodelar aquestes estacions?
Bé, jo crec que amb bon criteri les entitats doncs, posen a sobre la taula una necessitat que és trenar la xarxa de ferrocarrils i per tant fer una xarxa que és ferrocarril de la Generalitat i línies de Renfe, com hauria de ser. Mallar aquestes línies de ferroviàries i fer aquest intercanviador de Volpelleres. Intercanviador que estava plantejat i que en el darrer moment doncs, l'Estat va desestimar. ens trobem en una situació doncs, complexa, perquè l'Estat a través de DIF és qui fa aquestes infraestructures i el nostre també marge de maniobra és molt poc en relació a la influència que puguem tenir en la presa de decisions de les inversions de l'Estat. Per tant, nosaltres ens sumem a aquesta reivindicació en el sentit que evidentment entenem que totes les estacions han d'estar adaptades, només faltaria. De fet, Ferrocarrils de la Generalitat està doncs, plenament adaptat i fa esforços per tenir totes les estacions absolutament adaptades, però evidentment voldríem una visió de, per part del govern de l'Estat que no fos la immediatesa, sinó una visió a més llarg termini, i aquesta visió a llarg termini, que és dotar, empoderar a la xarxa de Renfe amb la xarxa de Ferrocarrils, és el que no s'està fent. Per tant, ho seguim denunciant.
Són reivindicacions que jo crec que també fa molt temps molts que es demanen des de la ciutat, com el tema de la zona 1. Terrassa, ara ja hem conegut una veïna que també ha pres una iniciativa per convertir Terrassa en zona 2, i jo, doncs, mentre llegia la notícia, pensava, ostres, Sant Cugat també és d'aquelles coses que almenys que recordi des que estic entre els mitjans de comunicació locals, sempre ha estat sobre la taula, i no hi ha manera de que això es desencanyi. I a més és una cosa que hi està tothom d'acord, aquí al municipi.
Sí, però això s'ha de desencallar amb la T-Mobilitat. Estan en aquest moment treballant per fer la proposta de la T-Mobilitat, que és una targeta que substitueix les zones. S'eliminen les zones i el sistema de facturació, per dir-ho d'alguna manera, funciona diferent, i funciona en base doncs, al nombre d'utilitzacions, vas obtenint doncs, preus més barats, etc. Per tant, aquí estem pendents del govern, estem pendents que surti la T-Mobilitat. Nosaltres entenem que el govern ja va dir molt clarament que no es posicionarà sobre les zones, és a dir, no canviarà zones en aquest moment, sinó que, diguéssim, enfrontarà el problema per superació, i superació serà la nova T-Mobilitat. Estem pendents.
Can Quitèria, aquesta setmana hi ha hagut la visita d'obres d'adequació a aquest equipament, pas previ als treballs per crear el Centre d'Art Tèxtil Grau Garriga. El projecte tira endavant i jo voldria fer-li algunes preguntes. Primer, si hi ha una data prevista d'obertura del centre?
No tenim data prevista encara.
Les obres de Grau Garriga seran una sessió de la família o haurà de pagar el consistori?
Estem parlant d'això, s'està parlant del fons i de com això es pot dur a terme. En principi, nosaltres com a consistori ja som propietaris d'una part de peces de Grau Garriga, i per tant aquesta és una opció que és dins el fons d'art municipal, que evidentment una part la puguem posar, però evidentment hi ha d'haver una altra part que ha de venir de l'obra que disposa la família. En aquest moment estem doncs, en aquest procés de diàleg per acabar doncs, fent una mica d'inventari i també veient com orientem la museïtzació.
Serà un espai polivalent?
Ens agradaria, i ha de ser un espai polivalent. Avui no parlem mai de museus, de fet parlar de museu és com la paraula que nosaltres entenem, però avui els museus no són com eren abans, no són estàtics, els museus hi passen coses, s'hi fan activitats, s'hi fan conferències, s'hi fan, són centres de pensament, de generació d'idees. Per tant, l'espai Grau Garriga, justament perquè ell com a referent de creativitat, referent d'interpretació de l'art, ha de ser un espai on hi passin moltes coses.
Doncs li volia preguntar sobre la crisi dels refugiats a Europa. És un tema molt ampli, però hi ha un component sencotent que ara explicarem, i l'altre, volia recuperar una mica les demandes que han fet molts ajuntaments, i hem vist una mica també la relació sobre aquest tema entre l'Estat i també doncs, la Generalitat, per posar-s'hi d'acord de quants refugiats han d'agafar els territoris. A nivell municipal, com està el tema? Sentíem l'alcaldessa de Barcelona que tornava una mica a fer soroll sobre aquest tema. Teniu alguna demanda concreta en aquesta relació?
Nosaltres participem a la xarxa de ciutats que poden acollir refugiats. Això ho coordina la Generalitat de Catalunya. La Generalitat, a través de la mesa i el comitè de refugiats que vam assistir i on jo assisteixo personalment, doncs es va parlar precisament de les bases de dades que en aquest moment compartim. Què vol dir que compartim bases de dades? Vol dir que l'Ajuntament de Sant Cugat ha omplert unes fitxes que doncs, posa a disposició el govern de la Generalitat de Catalunya, on explica quina capacitat tindríem d'acollida de refugiats en dues dimensions diferents. Una és quan tu pots acollir les persones que acaben d'arribar i per tant pots fer una acollida diguéssim de grup, per dir-ho d'alguna manera, que això nosaltres ho podem fer amb diversos grups que podríem acollir i amb diferents centres que tenim a la ciutat. Estem parlant de centres que també estarien col·laborant ja en la xarxa local i per tant podem parlar doncs, fins i tot de Centre Borja o centres que en aquest moment tenen equipament, residència per poder acollir persones i per tant estaríem parlant d'una acollida en primer lloc de grup, però l'interès no és aquest, l'interès és poder dotar aquestes famílies que arriben d'un habitatge perquè puguin continuar la vida amb la màxima normalitat possible, sabent que són refugiats, o és a dir, asilats, que és dret d'asil, i que són persones perseguides o políticament, o per raó de raça, o per raó de religió. Per tant, estem parlant de persones que justament el que volen és l'anonimat, no volen que se'ls identifiqui els refugiats viuen aquí o els refugiats viuen allà. Evidentment, no sempre, avui que estem en una societat molt comunicada, això no sempre es pot evitar. Per tant, nosaltres què estem fent? Estem preparant la ciutat per dos moments. Un moment per una acollida de grup, que és doncs, aquests refugiats que han arribat a Barcelona, que estan doncs, en aquesta casa, no? En aquest espai de Barcelona, que tot el grup de refugiats s'han acollit allà, però després aquests aniran fent cada un el seu itinerari en funció de les seves necessitats. Per tant, nosaltres col·laborem amb el comitè, amb la xarxa, i també dir que el que ens estan demanant les entitats, Creu Roja, les entitats que estan treballant en sobre el terreny, és que per favor no fem recollides de roba, no fem recollides de sabates, és molt millor aportar diners en aquestes entitats, que després elles poden orientar-los a quines són les necessitats, no, o fer recollida de mantes, perquè sembla que hi ha tantes dificultats per fer arribar aquests estocs in situ que queden en magatzems i per tant estem fent feina en va. Per això jo diria, seguim les passes i fem-ho ordenadament i estem a l'espera perquè, com veiem en aquest moment, doncs, seguim amb gran consternació com doncs, Europa no ha fet un pas endavant i de responsabilitat, sinó que ha fet un pas enrere amb aquest retorn, no?
Li comentava aquest tema perquè una part que és aquesta la que es pot fer des d'aquí, després tenim l'altra que són aquelles entitats o ONGs que són voluntaris i se'n van cap allà. Ahir coneixíem que una jugadora del patí hoquei Sant Cugat, l'Ariadna Masmitjà, doncs ha estat detinguda. En principi, precisament havia de tornar dilluns que ve a la ciutat i al final ha passat això. Dic que, precisament el drama, i era només un apunt perquè en tinguéssim tots constància, que es pot fer moltes coses aquí, però també hi ha molta gent que decideix anar allà. Una mica com, no sé si n'estava al corrent o...
Sí, de fet ahir vaig tenir un contacte amb el mateix conseller Romeva i evidentment la Generalitat està fent el seguiment de la situació. Em sembla que ahir al vespre ja hi havia només una persona detinguda, em sembla, I per tant el govern està seguint aquesta situació amb la màxima atenció. Llavors, evidentment, nosaltres a l'espera de les notícies i informacions doncs valorarem quina és la situació, però evidentment entenem que la situació allà no deu ser fàcil, tampoc pels voluntaris que hi van, perquè entenc que han de veure persones amb grans dificultats i enviar un missatge d'escalf a tots els voluntaris que hi són i que ajuden de primera mà perquè mostren molta valentia i generositat.
Doncs anem a fer un recés, donem pas a la publicitat i de seguida ens acompanyarà aquí a l'estudi de Cuat.cat el Víctor Alexandre i l'Eduard Gené per continuar aquesta entrevista de manera compartida.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
L'origen, si no recordo malament, va ser un dia que vam quedar per tocar.
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Que podíem estar al Disney Marató, doncs vam reunir amb el director, amb el Toni Ten, i allà...
Escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Jo vaig acabar la carrera de composició amb un projecte final que tractava sobre l'òpera, precisament.
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit.
Exactament.
Cugat.cat. La vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
No, no, no acaba!
Com que no acaba? Però si estem jugant des de fa 3 hores!
El final de la jornada arriba amb l'esport en marxa!
Esport en marxa?
Vols saber-ho tot de l'esport a Sant Cugat? El repàs del cap de setmana, l'actualitat esportiva, la veu dels protagonistes, els diumenges a les 8 del vespre.
Va, que queden 30 minuts!
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Doncs tornem a ser aquí amb l'entrevista a l'alcaldessa Mercè Conesa, com fem habitualment. A la segona part d'aquesta entrevista tenim dos convidats, en aquest cas l'escriptor i periodista Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el crític d'arts escèniques i president del Consell de Cultura, Eduard Gené. Vicepresident, perdona.
Vicepresident. Del Consell de Cultura ja no.
Com que no?
No.
No.
Vaig fer un traspàs amb la persona del Bernat Picornell. I, en canvi, sóc president del Consell de Ciutat.
Consell de Ciutat. Doncs, fet aquesta remarca, teniu via lliure ara per preguntar-li a la Mercè Conesa els temes de ciutat o del que vulgueu preguntar-li durant aquests minuts que ens queden fins a arribar a l'hora en punt.
Jo hauré sentit, s'ha de preguntar-li, però de fet ja ho ha contestat, sobre el tema de l'Ariadna Masmitjà.
Sí.
Perquè, bé, ja heu dit, és una jugadora de l'hoquei, del patí hoquei Sant Cugat, que, clar, està fent de voluntària d'ajuda als refugiats a prop d'Idomeni, a Grècia, i, clar, s'ha detinguda, diu l'acusació és desobediència a l'autoritat. Però, clar, la Generalitat no té competències internacionals, perquè això són coses d'estat a estat, però, malgrat tot, jo volia saber això, què està fent la Generalitat, independentment del que faci l'Estat, en benefici d'aquesta noia?
La Generalitat està activa, jo hi vaig passar-me uns missatges amb el conseller Romeva i estaven actius, estaven interessants pel tema. Em va passar molt poca informació, també ell molt respectuós, però estan fent la feina, per tant entenc que ells comunicaran quan puguin la situació de tant l'Ariadna com els companys i companyes. Evidentment ahir també des de l'Ajuntament màxima preocupació per dir, bueno, a veure, contactem amb Generalitat de seguida per saber el què. Jo em consta que estan activats tots els recursos. Vull dir que hem de veure què hi ha i això, jo deia, bueno, enviar-los a l'escalf de la nostra comunitat, perquè anar allà no és fàcil, anar allà és viure situacions de molta tensió i per tant bueno, esperar que ells també puguin reportar què ha passat, perquè no ho sabem.
És que ja tornava, perquè va anar-hi per 15 dies sí, i després ja tornava, perquè... i ha sigut el moment pràcticament de tornar. Que...
Més ha de tornar a jugar, vull dir que la necessitem per patir hoquei,
eh? Sí, 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 que...
sí, 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 per tant, escolta...
Sí, però de tota manera el paper que està fent Catalunya és molt bo en aquest sentit, llàstima que tingui, és un país emmanillat, en aquest, perquè no pots ajudar els refugiats perquè no en deixen, no? Però és greu que hi hagi la capacitat per poder acollir
4.500
persones i que l'Estat, que només n'ha acollit 18, sembla una broma, però són 18, no et permeti que n'acollis més, no? Això és terrible perquè darrere d'això hi ha un drama humà.
Sí, sí.
No és qüestió de política, és drama humà. No?
Sí, sí, un tema de drets humans.
Gent que viu en situació infrahumana i això...
Eduard.
Caldesa, hem rebut aquesta setmana a les cases de Sant Cugat una revista que es diu Som Sant Cugat, construïm ciutat amb tu, cosa que m'ha agradat molt, saps que en aquest sentit estic absolutament a favor. I hi ha una pàgina que parla dels pressupostos participatius que d'alguna manera s'ha encarregat el Consell de Ciutat de vehicular aquesta primera experiència. Quines són les expectatives de l'Ajuntament versus els pressupostos participatius?
A veure, jo crec que l'Ajuntament, i en aquest cas l'objectiu és decidir entre el màxim de persones possibles les inversions a la ciutat, per tant, quan tirem endavant aquells projectes d'inversió més importants, com pot ser un pavelló a la Guinardera, com pot ser bueno, un equipament que es pugui decidir entre el màxim de participació i entre el màxim de ciutadans i ciutadanes, però sobretot iniciar una cultura de pressupostos participatius, perquè no la tenim. Per tant, aquest primer any potser no participa gaire gent, o potser, però el que hauríem d'arribar és que d'aquí 2, 3, 4, 10 anys sigui absolutament normal que els ciutadans, a través d'un vot electrònic, se'ls pugui consultar de manera contínua les accions a desenvolupar a la seva ciutat. Per tant, és molt important que es decideixin les inversions i que aquestes estan dotades econòmicament, evidentment, i que es realitzin. Però molt més important, jo crec, és començar a fer el pòsit d'aquesta cultura participativa.
Hi ha un pla de comunicació que a mi em sembla importantíssim,
sí,
perquè efectivament l'èxit d'aquesta iniciativa, que també hi ha en altres ciutats i en altres pobles de Catalunya ja s'ha posat en marxa, alguns porten bastants anys fent-ho, jo penso que només serà important, no només serà decisiu, si hi ha un percentatge que ara es fa difícil potser de determinar quin seria l'idoni, no? De dir fins a quin punt, però que s'ha de començar efectivament, i aquí comencem amb dos, de fet, amb dos anys.
Sí, 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 amb dos anys.
El 15 i el 16.
Decidirem els dos pressupostos d'inversió, sí, sí.
Bé, per tant, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de posar-ho en marxa ve donada per què? Per què es produeix ara?
Bé, jo crec que amb la participació ciutadana hi ha una evolució. Se n'ha parlat molt, se'n parla sempre de participació ciutadana, i hi havia la participació ciutadana tradicional, a través doncs, dels consells de barri, les entitats veïnals, però al final quedava sempre en les mateixes persones. No existia una real participació ciutadana, que és aquell ciutadà que vol participar, però d'una manera no a través d'una entitat veïnal, no a través d'una organització política, no a través d'un sistema establert, sinó de manera individual. Llavors, aquest procés ve d'una banda, nosaltres ens vam comprometre en el nostre programa electoral, però també ve de conèixer experiències d'altres ciutats. Quines ciutats? Hem estat coneixent experiències de ciutats d'altres llocs del món on realment aquest sistema els ha funcionat molt bé, fins i tot participació localitzada per barris, però amb sistemes electrònics, amb sistemes molt directes. Es va fer també una visita a diferents ciutats suïsses on fan participació de manera continuada, sabeu que contínuament consulten els ciutadans, i es va veure que podia ser una oportunitat. També és veritat que jo crec que s'ha interpretat malament que a Sant Cugat no es participava, perquè el nostre equip de govern moltes vegades ha estat titllat de no s'ha participat, no es participa prou, i al revés, jo crec que nosaltres tenim uns sistemes de participació molt estructurats, però a vegades potser una mica tancats. Què vull dir? Que nosaltres tenim la taula de persones amb mobilitat reduïda, tenim la taula la taula d'afers socials, tenim el Consell de Cultura, tenim el Consell d'Esports, o sigui, mecanismes de participació en tenim moltíssims, però potser ens trobem en què són tancats el sector en concret i per tant queden al final poc coneguts per la resta de ciutadans i ciutadanes. Estem parlant de que nosaltres tenim una població de 87.000 habitants i per tant són moltes persones les que estan cada dia més interessades en el que passa en el seu entorn immediat. I pensem que aquest és un element per obrir aquesta participació que ja venim fent a molts més ciutadans.
Perfecte.
Víctor.
Ah, sí. No sé si heu tocat, em sembla que no, però si heu tocat el tema de tenir un problema de sanitat també a Sant Cugat, amb el tema de l'Hospital General de Catalunya.
És el primer tema que hem
parlat abastament. Sí, sí.
És que, clar, vam patir un greuge a Sant Cugat en una altra època, d'un altre govern, hi havia el govern tripartit, amb el tema dels jutjats, que ens pertoca, perquè per demografia, i en lloc de tenir-lo, se'n va anar a un altre lloc. Vull dir, finalment van dir que havia de ser Rubí, amb la qual cosa Rubí es col·lapsa i és un greuge per al ciutadà de Sant Cugat. I a més, el fet que es col·lapsi un jutjat fa que la justícia, l'administració de justícia sigui més lenta, i una justícia lenta és una justícia injusta, i això repercuteix en el ciutadà. Però és que ara tenim un altre problema, perquè també es va dir que es faria un hospital entre Sant Cugat i Rubí, i se'n va anar al Baix Llobregat, que clar, no és ben bé el mateix. I esclar, darrere d'això també hi ha un drama, com passa a Delfi, que és gent que es queda sense feina.
Sí, és així, és claríssim.
I esclar, això no sé si té solució.
Bueno, ahir estàvem reunits amb el comitè d'empresa de l'Hospital General, no? Clar, estan extremadament preocupats, imagineu-vos, no? Que l'empresa els hi diu que amb l'afectació a la facturació que els pot suposar aquest canvi de decisió de la Generalitat, poden estar afectats a 150 llocs de treball. Sí, és una barbaritat. I a més llocs de treball qualificats, perquè són llocs de qualificació. Per tant, nosaltres ens hem marcat una agenda conjunta, demanarem hora en primer lloc al director del CatSalut, sobretot per saber les repercussions, perquè jo deia que el conflicte de l'Hospital General a nosaltres, com a Sant Cugat, ens afecta en una triple dimensió. La dimensió de conflicte laboral, per tant, pèrdua de llocs de treball. En segon lloc, la dimensió de pèrdua de competitivitat d'un equipament sanitari que tenim a la nostra ciutat, amb independència de la seva titularitat. Però si tenim un equipament sanitari, el volem tenir el màxim competitiu possible. Per què dic afectació de competitivitat? Per exemple, que la radiologia, que és un servei punter, que fins ara donava el 80% de, doncs, d'usuaris eren de la sanitat pública. Si aquests usuaris no són derivats de la sanitat pública, es quedarà només amb un 20% d'activitat. Clar, un 20% d'activitat de radiologia perd competitivitat, fa que no, el mateix hospital no faci inversió i potser que acabi que aquest servei el deixen de donar perquè els costos són massa elevats. I en tercer lloc, pels temes de proximitat, perquè a on anirà aquestes persones a fer radiologia? Tots al Taulí es podrà fer, s'aniran a Manresa, on han fet dos equipaments per atendre radiologia. Clar, les persones de Sant Cugat o de Sabadell o de Terrassa prefereixen anar a l'Hospital General que anar-se'n a Manresa, encara que l'Hospital General sigui titularitat de, no sé, d'un grup castellà, anglès o francès, és que és igual, perquè tu pots estar tenint una prestació de la sanitat pública al costat de casa teva, no? Per tant, aquestes conseqüències són les que volem avaluar conjuntament amb el servei, perquè el servei això no ens ho ha respost. O sigui, el servei, entenem que té un criteri que no el discutim. Podríem discutir-lo, però no el discutim. És legítim. És un criteri d'un ordre de prelació. Primer, la inversió en el 100% titularitat pública, res a dir. Segon, inversió en el que són els consorcis, vol dir que hi ha els consorcis amb administracions públiques o ajuntaments, que hi ha molts hospitals que tenen aquest consorci que presideix l'alcalde. En tercer lloc, els que són els concerts, i els que treuen del sistema són els que ells els diuen profit, amb caràcter de profit. Bueno, d'acord, però el pagament que fa d'aquell servei no va més enllà del que pagaria a la sanitat pública, és a dir, no té un sobrecost per l'erari públic, sinó que el que fa és justament donar-li competitivitat al sistema públic perquè pot atendre a més persones que en el sistema públic no es podria atendre. Si realment aquests diners es posen en el sistema 100% públic, és normal que es puguin atendre totes aquelles persones, aquest 80% que se tenia radiologia al general, es pugui atendre en els hospitals públics. Quins hospitals? El Taulí, l'Hospital de Terrassa, però també, clar, hem de veure si hi ha persones que les acabaran derivant, doncs, a Manresa, no?
Les últimes declaracions del conseller, de les maneres, deien que, efectivament, seguia a la llista d'aquest hospital a Rubí. Això va ser, em sembla que era abans d'ahir que ho comentava. Aquesta sembla que siguin les últimes declaracions. I jo, compartint amb en Víctor, i em sembla que amb l'alcaldessa, doncs penso que és quasi difícil, és molt difícil d'entendre que en una ciutat com aquesta i tot aquest entorn no hi hagi efectivament aquesta possibilitat de tenir un servei d'aquesta envergadura.
Sí, sí.
Tenint en compte que l'Hospital General, que jo sàpiga, mai ha estat absolutament ocupat.
Exacte.
És a dir, que la rendibilitat de l'espai, de les instal·lacions, en cap moment, des de la seva fundació, han estat al 100%, cosa que encara és més criticable, no? Perquè penses com és possible.
Però, doncs, aquí hi ha això, ha d'haver-hi voluntats d'acord i d'aplicar sobretot, no?, eficàcia i eficiència, perquè desemborsar una xifra ingent per un hospital nou sembla que en els moments que estem no sigui el més oportú.
Però per què circulen xifres diferents? És a dir, es parla de 3.300 pacients, altres parlen de 46.
Això no t'ho sé dir. Jo hi vaig estar amb el comitè d'empresa i el comitè d'empresa m'assegura, i a més diu que tenen els llistats per part de la gerència de l'Hospital General, que són més de 3.000 persones que en un any es tracten a través de, o sigui, derivades de la sanitat pública.
3.321, deia.
Sí, sí. Tal qual. Per tant...
Jo penso que segur, és així. Hi ha tinc temps.
Sí, tant.
Hi ha una qüestió que volia comentar. Es van editar uns folletos de Descobreix Sant Cugat i un altre Descobreix Sant Cugat en 24 hores, Descobreix Sant Cugat en una tarda, que suposo que forma part d'una mica el plantejament d'aquesta projecció de Sant Cugat, o sigui, situar Sant Cugat el nom i, per tant, la marca, tot i que a mi això de la marca no m'agrada, no, no m'acaba d'agradar, però ja l'entenc, eh? Vull dir, ja l'entenc. Bé, clar, a vegades, com aquests itineraris últims que s'han fet, uns itineraris a partir de monestir més Collserola, monestir més Calgerrer, monestir més Mercantic, monestir i tal, sempre acabem anant a parar, evidentment, al monestir. Instagram, aquests instagramers que van venir, sí, doncs, una petita mostra, doncs, jo diria que si no el 50%, doncs el 40% eren fotografies de fora, de dins del monestir i tal. Com tenim el monestir? Com tenim el conveni? Com tenim la situació amb l'Església? Com podem arribar a convertir realment el monestir en aquest centre imprescindible que permeti a partir d'aquest monestir aconseguir aquesta projecció?
Molt bé. Bueno, jo crec que hem d'aquí actuar a dos nivells. Eh? Un nivell és el, diguéssim, el tema conflicte en relació a la titularitat, aquest després en parlarem, i l'altre és el que és, diguéssim, la tutela de l'immoble i per tant del que és la peça arquitectònica i com comencem a invertir, a fer inversions per recuperar al màxim la peça arquitectònica i poder posicionar-la com es mereix en relació a aquestes rutes, en relació a possibles visites i en relació a situar el monestir com a peça clau, que ja ho és, de referència de la nostra ciutat. El tema de la titularitat. Bueno, nosaltres en aquest cas estem en converses, vam crear una comissió mixta, tres persones designades pel bisbat, tres persones designades per l'Ajuntament. Aquesta comissió mixta ha estat treballant i en aquest moment des de l'Ajuntament, en la línia del que es va parlar, hem fet una proposta en ferm al bisbat en relació a que evidentment la titularitat ha de ser pública, com no pot ser d'altra manera, i els usos, doncs, i per tant el que seria l'ús parroquial d'una sèrie de dependències quedaria pel bisbat com fins ara. Bueno, estem aquí. No serà fàcil aquest tema, però nosaltres sabem quina posició tenim i per tant intentarem amb diàleg, però també utilitzant els, diguéssim, els instruments jurídics que tinguem per defensar-nos.
Si fa falta.
Si fa falta, que jo confio que no farà falta, perquè ens posarem abans d'acord. Però evidentment la visió que tenim doncs, és una visió molt clara, estem ben assessorats, ens acompanya en tot el procés el nostre assessor en tot aquest tema, és en López Burniol, i ens ha ajudat a estructurar com podem treballar un acord amb el bisbat per tal de reconduir la situació que s'ha produït. Crec que això ho podrem assolir i ho tindrem aviat, i amb independència d'això nosaltres sí que anem treballant per la recuperació arquitectònica. Amb això ja ens hem posat en contacte amb el Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, que ens estan ajudant a projectar totes aquelles necessitats de rehabilitació que hi ha a l'entorn del monestir, i a més ja farem una primera intervenció a la zona de la muralla, perquè ja tenim una necessitat d'actuar i per tant en tot el recinte ja volem actuar. Això ho fem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, on sí que haig de dir que tenim absoluta predisposició de la Generalitat de Catalunya a recolzar el que és la posició de l'Ajuntament i a més a entendre que ha de tornar a implicar-se en aquest procés de tutela de què és aquest bé patrimonial. Per tant, crec que estem posant totes les peces i que en el proper any podrem tenir resultats.
Molt bé.
He sigut molt diplomàtica.
Jo li volia preguntar, és una cosa urbanística, hi ha un projecte que afecta uns edificis que es van fer en una època Bé, en què la legislació era molt més laxa i a vegades cadascú feia la casa allà on li venia i es feien alguns disbarats, però hi ha unes cases que estan des de fa anys a la confluència entre la Rambla del Celler i César Martinell,
sí.
Per entendre's davant de l'hotel.
I
sé que allò en principi no hi ha de ser o no hi serà, però han anat passant els anys i continua igual.
Sí.
Allò com està?
Val.
Quina fase està?
Bueno, bàsicament és que allò requereix expropiació, val? Però per abans de tirar endavant l'expropiació hi ha el que es diu dret de reallotjament, és a dir, hi ha persones que hi estan habitant i per tant l'Ajuntament no pot tirar endavant un procés expropiatori sense haver solucionat el reallotjament d'aquestes persones. Per tant, és un procés que no és fàcil. Necessitem tenir primer assegurat el reallotjament, el pacte individualitzat per tirar endavant l'expropiació i tenir els recursos per l'expropiació, que això tenim previst. Cada any en pressupost d'inversions portem ja una reserva per fer expropiacions per tirar endavant aquests projectes i recordar que en tota aquella zona hi ha d'anar el projecte de la Biblioteca Central Urbana. Per tant, aquest és un tema que també estem treballant i que ens agradaria molt que veiéssim iniciat en aquest mandat. Jo crec que en aquest mandat el veurem iniciat.
Doncs ho hem de deixar aquí, gairebé hem arribat a l'hora en punt. Agraïm la presència del Víctor Alexandre, de l'Eduard Gené, que li ha canviat el càrrec. Gràcies a tots dos per haver vingut.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I a l'alcaldessa de la ciutat de
Barcelona,
gràcies també per haver vingut. Nosaltres els deixem, poden recuperar aquesta entrevista sempre que vulguin a la carta. Nosaltres tornem el mes que ve també a compartir més temes en companyia de l'alcaldessa aquí a cugat.cat. Gràcies.
Càrrecs públics.